Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. No sortim de la caravana perquè volem fer un repàs de quines han estat les aplicacions de l'any 2022, Pau.
Doncs sí, avui obrim el capó de la ciència parlant de les aplicacions de l'any 2022. I és que l'any que hem deixat endarrere ha estat la confirmació del declivi de Facebook envers a TikTok i a BeReal. I és que aquesta última ha estat, segons l'App Store d'Apple i els usuaris d'Android, l'aplicació de l'any. Cal recordar que BeReal és aquella aplicació que va arribar com l'antixarxa social, una resposta a la fatiga de molts usuaris d'Instagram davant del postureig i els filtres fotogràfics. Avui a la caravana parlarem amb Jordi De Juan, managing director de Slash Mobility, sobre aquesta aplicació i per què espanta la reina de les apps aquest darrer any com era TikTok.
Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, vosaltres?
Director gerent de Slash Mobility. Què és Slash Mobility?
Doncs Slash Mobility és una empresa tecnològica on bàsicament fem tres coses. Projectes tecnològics, aplicacions mòbils, bàsicament, que és el que ens ha donat històricament ser reconeixement. Molt probablement tingueu aplicacions instal·lades al dispositiu que hem, en les quals haguem participat.
Com quines, per exemple?
Si trobem els... Si utilitzeu les principals aplicacions bancàries, si sou socis del millor equip de futbol de Catalunya...
El pots dir, que és el Futbol Club Barcelona.
Exacte. doncs sí, nosaltres participem, hem desenvolupat aquest tipus d'aplicacions. Després també accelerem talent digital, que ja sabeu que doncs manca talent especialment aquí al territori català, i per últim també tenim productes propis per anar experimentant i evolucionant.
Ara ens ho comentava en Pau, que BeReal ha estat l'aplicació de l'any. Què té BeReal que enganxa tant?
Doncs, que han identificat una necessitat molt, molt concreta, és a dir, tecnològicament no és res de l'altre món, és una aplicació molt senzilleta. Però sí, han identificat una necessitat, que és que el cert target que utilitza freqüentment les xarxes socials, doncs està farta de l'ús que se li dona, especialment a Instagram. És a dir, que hi ha molt de postureig, no? I al final ha vingut a resoldre aquest problema. Com ho fa? Doncs això és molt senzill, és a dir, també hi ha una notificació en un moment puntual que teòricament agafa d'imprevist, i en aquell moment tu has de fer una foto, te l'has de fer tu o li has de fer el que estàs fent, no? I és d'alguna manera doncs, de mostrar certa naturalitat a les xarxes socials.
Jo sempre dic que em faria gran, em faria vell, quan no comencés a entendre aquestes coses. Doncs bé, el dia hi ha arribat. Jo ja començo a entendre certes coses i certes aplicacions. I per tant, tota aquesta gent, de mica pels més grans, no sé si comencem a tenir una mica la sensació de que es fan aplicacions molt tirant cap a la banda baixa, molt tirant cap a la gent jove. Això és així?
En molts casos, sí. Sí, és a dir, BeReal ha tingut molt d'èxit, molt de reconeixements, com estàveu comentant, però no ens hem d'oblidar que ataca o està dirigit a un públic molt, molt jove, que està molt habituat a utilitzar xarxes socials i que està tenint molt d'èxit en aquest nítxol, però hem d'agafar una mica en perspectiva, és a dir, en quant a volum d'usuaris té en tornar més de 10 milions d'usuaris, sí que el creixement està sent espectacular, però clar, un Instagram, per exemple, té més de 1.200 milions d'usuaris actius, per que ens fem una idea.
Pot ser que BeReal, tot i ser una aplicació senzilla, com ens comentaves, Jordi, hagi fet tot i així una revolució? Ho dic perquè TikTok, per exemple, per intentar frenar una mica BeReal, ha tret aquest TikTok Now, per exemple, del qual se'n pot treure, a més, rèdit econòmic.
Exacte. Sí, ha marcat una tendència, és a dir, ha estat la primera xarxa social que ha identificat aquest problema i ha sabut com resoldre'l. Aleshores, les grans les aplicacions per referència o les grans xarxes socials, el que estan intentant doncs, és integrar-ho. Val? En el cas de TikTok, sí, efectivament, el que està fent és pagar. És a dir, tu com a usuari, si recomanes l'aplicació i algun amic, i aquest amic l'utilitza durant 6 dies, això és cert, doncs et paguen 7 euros. Sí.
Ara ho parlàvem, BeReal, per exemple, que ha sortit per la població més jove, i de l'altra banda s'està lluitant per evitar una possible bretxa digital també en aplicacions?
Poc. És a dir, al final...
M'agrada la teva sinceritat.
Poc, sí, és a dir, depèn del projecte, però sí que és cert que les xarxes socials al final estan orientades al públic que estan orientades i l'objectiu és incrementar el volum d'usuaris i l'ús que en fan, i per tant han d'identificar certs comportaments, i tenen en compte que el gruix de determinades xarxes socials és gent jove, doncs és obvi, normal, que les evolucions vagin orientades a aquest públic objectiu.
Ens ho deies, l'objectiu principal és fomentar que la gent usi, i com més temps millor. Aquest és l'objectiu principal de qualsevol app, de qualsevol aplicació?
És una de les principals mètriques, sí, sí. No tant el volum d'usuaris que també, sinó la recurrència d'aquests usuaris i el que t'aporten. Depèn del tipus de negoci, eh? Per exemple, TikTok es pot permetre un cost d'adquisició més alt, com per exemple el que estàvem comentant, no, de pagar, sempre i quan sigui capaç de retenir aquest usuari i treure-li cert rèdit que sigui superior a la inversió que ha fet per adquirir aquest usuari.
Per tant, podem dir que una aplicació enganxa.
Enganxa, sí, sí, el dispositiu mòbil que m'entra...
I està fet perquè enganxi.
Sí, per incrementar l'ús, exacte, és molt llaminer. Al final el mòbil el portem constantment a nosaltres, dormim amb ell, abraçats o no ho sé, però de fet hi ha estudis que indiquen que més del 70% dels nens i adolescents dormen amb el dispositiu mòbil, i a més és un dispositiu que és proactiu, és a dir, que et genera inputs per si sol, i això, no, notificacions així per un missatge, un match, xarxa social, i això és molt atractiu. De fet, hi ha estudis que indiquen que, bueno, genera dopamina i ens agrada, no, doncs, satisfacció, i en alguns casos molt extrems, a certa dependència.
Sí. Normalment el que no preguntem és quin procés segueix una aplicació des de que s'inicia el projecte fins que surt a la llum i nosaltres la utilitzem en els nostres telèfons mòbils, els aparells tablets, etc, etc. Quin és aquest tipus de procés?
Doncs, sent molt simplista, hi ha una fase inicial de cocreació o conceptualització, que al final és analitzar els diferents, el que en diem, arquetips d'usuari que utilitzaran l'aplicació, no? Mira, parlant abans d'aquest equip de futbol, doncs té el soci, el no soci, gent gran, gent jove, aficionat al futbol, al bàsquet, que escolta diferents necessitats. Uh-huh. Analitzes quina és l'experiència que té a dia d'avui i com una aplicació en concret pot aportar valor. I un concepte molt interessant és el concepte mínim producte viable, no? Que és llançar una primera versió, recollir mètriques de què està fent l'usuari, com la utilitza, quin és el retorn, i en base a això anar evolucionant-la.
Clar, conforme anaves parlant, ara em sorgia una paraula al cap, que és algoritme.
Sí.
Totes funcionen amb algoritme?
Home, a dia d'avui, la grandíssima majoria, sí, 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 sí.
Quina fiabilitat té un algoritme?
Depèn de com estigui fet, però amb el temps cada cop més alta, clar, clar, a mesura que es va... Al final l'algoritme és un programa que ve a resoldre una solució, i en base al volum de dades que pugui obtenir, doncs afinarà més o menys, no?
Si juga amb els algoritmes, és a dir, una aplicació et pot vendre que funciona amb cert algoritme i després anar una mica a la seva... Exemples, plataformes digitals, posem noms, Netflix, per exemple, no? Mm-hmm. En principi funciona amb algoritme i t'haurien de sortir aquelles sèries en resposta a les que tu ja veus que coincideixin segons els barems. I a vegades et trobes sèries i pel·lícules que dius, això què fa aquí? Mm-hmm. Això no coincideix amb res del que jo estic mirant, no? Mm-hmm. Això és possible o és que falla l'algoritme?
Jo crec que precisament en aquest cas l'algoritme de Netflix és molt fiable. Aleshores, el que està tenint en compte és els teus interessos i altres interessos, no? I en base a això, doncs, et recomana sèries o pel·lícules, no? Pot tenir el seu propi interès també Netflix de promocionar certes pel·lícules o sèries. En alguns casos estaran més alineades als teus interessos, en d'altres no, però en bé ja interessa.
Però és que t'ho estic qüestionant tot, eh? I t'ho estic qüestionant tot per arribar fins aquí, que és on volia arribar, que són els valors que us identifiquen a Slash Mobility. Suposo que algú que treballa en tot aquest àmbit ha de tenir una percepció de la moral i de l'ètica molt bèstia. Uh-huh. Perquè, clar, està jugant amb tot això, que és enganxar-se al mòbil, enganxar-se a l'aplicació, als algoritmes, etcètera, etcètera.
Sí, aquí bueno, nosaltres tenim els nostres propis valors com a companyia, i que són importants, entre altres coses, per per integrar i retenir talent, i som selectius també amb els projectes, és a dir, de fet, nosaltres el criteri que apliquem és projectes amb certa visibilitat i que puguin arribar a tenir impacte social positiu. Això depèn ja del criteri de cadascú. I després també, una part que crec que és molt important, és la difusió, és a dir, la conscienciació per part no només d'empreses sinó de l'usuari final, i que per això també treballem plegats amb diferents entitats, com per exemple Barcelona Activa, per això, no? Doncs explicar una mica els pros i contres d'aquestes tecnologies.
Em parlaves del talent, Jordi. Quin és l'estat del talent digital a casa nostra?
Doncs molt fotut.
Sí?
És molt fotut, en el sentit... És
molt
a dir...
fotut perquè marxa i no es queda aquí, o perquè no n'hi ha?
N'hi ha, i el talent és molt bo. Aquí a fotut em refereixo que hi ha molta més demanda de perfils digitals que ofertes, és a dir, que candidats, no? Aleshores, històricament, de fet, aquí a Barcelona sempre hi ha hagut molta competència, perquè som un dels principals hubs de startups del sud d'Europa, i els hubs d'innovació de grans empreses com Nestlé. I a més, és una ciutat molt atractiva per atraure talent, no? Clima, menjar i demés. I sí que és cert que arrel també de la pandèmia, bueno, les empreses han aplicat diferents polítiques de flexibilitat i teletreball, i per tant ara no només competim amb les empreses locals sinó amb les empreses internacionals, no? I per tant hi ha una feina important a intentar atraure talent cap a aquest sector, que té moltíssimes oportunitats i possibilitats.
Ara mateix, si ens referíssim a alguns països europeus, quins són els capdavanters a casa nostra?
En quin sentit? En quant a talent? O...
En l'àmbit tecnològic, en l'àmbit del talent, sí.
Doncs a casa nostra et refereixes a Espanya, Catalunya...
Europa.
Home, jo et diria que al nord d'Europa els... no és que hi hagi millor talent, no? Sinó que n'hi ha més, i sobretot el que sí que és important és que ho han estat treballant, s'han anticipat, no? I per tant hi ha hagut certes polítiques que han permès, doncs, accelerar certes competències i atraure determinats perfils cap a aquest sector, no? I per
això t'anem a preguntar, Jordi, t'ho pregunto diferent. Què fan ells que no fem nosaltres?
Doncs això, jo crec que s'han anticipat, que ara tenim iniciatives també aquí a casa nostra per intentar, doncs això, no?, atraure primer l'atenció i després, doncs, accelerar aquestes competències. I el que han fet és això, anticipar-se i per tant tenir més gent disposada a formar part d'aquestes oportunitats.
Intueixo que per l'objectiu final d'una aplicació i per evitar... competidors tan reals com Virreal, que ha sorgit com a nou competidor no només de TikTok, sinó d'Instagram, de Facebook, que ja ha quedat gairebé com obsolet, s'ha d'anar renovant la mateixa aplicació. De fet, ha passat en aquesta casa, eh? Podeu entrar a Ràdio Estel Oficial, a l'aplicació, i escoltar la ràdio des d'allà, programes a la carta, etc etc. Això abans no passava, vol dir que s'ha actualitzat tot aquest programari, no? Això passa també.
Exacte, sí, el que és clau és des del minut 1, i de fet totes les aplicacions o la gran majoria ho fan, és recopilar mètriques de quin és el comportament, el que comentàvem abans, no?, de l'usuari, també analitzar tendències i de més, i en base a això constantment, doncs, anar fent noves actualitzacions, no? I ens surt moltes vegades el dispositiu mòbil, a no ser que ho tinguem automatitzat, doncs la possibilitat d'anar actualitzant versions.
El fet és que a dia d'avui, amb les aplicacions mòbils, podem, des de comprar un bitllet del metro, a pagar el forn de pa, a controlar el nostre compte corrent, com ens deia Jordi, a escoltar música, etc 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 etc. Quina és l'evolució tecnològica que ens espera? Perquè si ara mateix, jo ho dic molt, que tinc la vida al telèfon mòbil, més no puc tenir, suposo, o sí?
Sí, 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 sí. Hi ha diverses tendències. La primera, jo diria, les superaplicacions, no?, que és una gran tendència sobretot a Àsia i a Sud-amèrica, és a dir, aplicacions que no només serveixin per una cosa en concret, sinó que van agregant noves funcionalitats. Després, el que són aplicacions dinàmiques, no?, és a dir, tota la capa aquesta d'intel·ligència artificial, el que ens permet és, en funció de qui està utilitzant l'aplicació, mostrar-li un contingut o un altre. I després, el que també jo crec que és una evidència, és la integració amb altre tipus de tecnologies, realitat virtual, augmentada, i tot el que és l'internet de les coses, és a dir, que amb el mateix dispositiu podem gestionar la calefacció, temes de domòtica, en fi, que s'obre un ventall de possibilitats espectacular.
Ens ha de fer por? Ens ha de fer respecte? O cap de les dues, perquè ens farà la vida més fàcil?
Jo estic convençut de que ens farà la vida més fàcil, por, bueno, el requereix de, el que dèiem abans, no, d'agafar consciència de l'ús que li volem donar al dispositiu. Sí que és cert que, i per això també s'estan aplicant certes polítiques, ara el mateix sistema operatiu ens pot avisar de l'ús que li estem fent, el temps que li dediquem, no? Jo crec que això és important, però sense cap mena de dubte, és a dir, aquesta eina ha arribat per intentar fer-nos la vida més senzilla, sí.
En parlàvem l'altre dia amb el filòsof Leo Spluga, que ens parlava de la privacitat, etc, etc. Les apps a vegades ens sentim vigilats, però això és una percepció real?
En certa mesura sí, és a dir, sí que és cert que des de fa ja uns anys és una qüestió que s'està treballant, i treballant és donar visibilitat de quins permisos estàs donant tu a l'empresa que hi ha darrere, que ha fabricat, que és propietària d'aquella aplicació, però que una vegada has otorgat els permisos, que evidentment també té certs límits, doncs ja pot haver-hi cert control, sempre i quan la informació que estiguis agafant estigui justificada, i justificada em refereixo a que li estiguis aportant alguna cosa a l'usuari. Dic, jo t'agafo l'ubicació, per què? Perquè en funció d'on estiguis ubicat, donar una informació a una altra. I com això, altre tipus d'informació.
Clar, clar, clar. M'explicaves això i pensava, clar, normalment culpabilitzem o li preguntem això directament a algú que s'hi dedica com tu, no? I autoresponsabilitzem poc a l'usuari, que som el que li donem a acceptar al final sense llegir res.
Exacte, sí, al final jo parlo per mi, la majoria dels casos, no hi ha una mala intenció en intentar agafar informació de l'usuari, sinó que l'única intenció que hi ha és intentar portar-li valor, no? El que deia abans de la ubicació, després en funció dels gustos, del comportament que té, del que compra o del que està buscant, doncs al final li dones oportunitats i possibilitats, però sí que és cert que la conscienciació per part de l'usuari final és algú relativament recent, i per això també hi ha polítiques a nivell governamental que van treballant en aquesta direcció.
Van alhora les polítiques i l'avenç tecnològic?
No.
Ho dic molt convençut, això.
Sí, no. Està clar, sí, la tecnologia està avançant de forma exponencial, i, bueno, i la resta de polítiques doncs van una mica en funció de quins són els resultats que es van obtenint, és a dir, que sempre una mica per darrere, però intentar anticipar-ho també és fotut, no tenim, no hi ha una pilota de cristall.
Abans m'ho preguntava també si val l'hora també tota aquesta innovació tecnològica digital de les aplicacions i l'alfabetització digital.
No.
Tampoc, eh?
És una qüestió que també s'ha de treballar, sí, l'escletxa digital. Sí, s'ha de treballar. Per això hi ha diferents iniciatives, també, i de fet empreses com la nostra treballem amb l'Ajuntament de Barcelona i de més per intentar, doncs, això, democratitzar aquesta tecnologia i, bueno, i donar visibilitat i que no excloure, no, determinats segments de població.
Jordi de Juan, director i responsable de la unitat de negoci de Slash Mobility. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la Caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.